Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Dilluns 20 de desembre, què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís. Arrenquem la setmana aquí, avui amb el postpartit del Castelló, en un programa que fem possible gràcies a la feina del Toni González a les vies de so, i evidentment avui, per analitzar aquest duel entre el Castelló i el Centre d'Esports, doncs ho farem amb un somriure d'orella a orella, després que el conjunt de Pedro Munitis aconseguís un triomf balsàmic, agònic, i això sí, pagant un peatge ben car amb el tema dels lesionats, tots els sancionats, i que de seguida entrarem a fons per treballar-ho amb el Sergi Garcés, que de seguida el tindrem aquí a l'estudi, però bé, en tot cas, vinga, Sergi, va, que té ganes de passar. Estava mirant des de fora i diu, entro ja. Home, sí, i tant, perquè el necessitem aquí, el narrador dels partits del Centre d'Esports, el Sabadell en joc, per analitzar a fons, com diem, aquest últim partit del 2021 del Sabadell, amb aquesta victòria que no ha servit per retallar distàncies respecte a la permanència, però això sí, com a mínim ha servit perquè aquest forat preocupant no s'obrís a 9 punts després dels resultats donats amb la resta de la jornada. Sergi Garcés, et veig amb els mateixos cabells, no has perdut cabell, després del partit petit d'ahir.
Bona tarda, no, però tampoc vaig molt sobrat, o sigui que molts patiments com el d'ahir i hauré de canviar de look.
Ah, no diguis això, que després Roger Benet pot baixar aquí i dir-te...
Perquè Roger Benet estigui pitjor que jo no significa que no estiguem els dos allò en fase de salida.
Estava aquí allargant la presentació, no sé si no volies entrar aquí a analitzar el partit, l'últim del 2021,
sí,
però home, ja tocava poder parlar d'una victòria molt patida, Sergi, no va ser, per dir-ho així, el partit més atractiu del conjunt arlequinat, però és que s'havia de guanyar com sigui, sumar aquests 3 punts, sobretot per això, per anar-te de vacances amb aquesta aturada nadalenca, amb aquest regust, no sé si dir dolç, però sí de tranquil·litat, no? De calmar una mica les aigües, i això, almenys mantenint aquesta distància de 6 punts respecte a la permanència.
Ahir dèiem a la nit, dèiem el que no es conforma és perquè no vol, El Sabadell continua a 6 punts de la salvació, com deies, perquè el Cornellà va fer la feina també guanyant in extremis al Barça B, però clar, ara t'ho giro. Com hagués estat si el Sabadell no guanya ahir a Castàlia? Què podríem estar dient ara, a banda de tot el factor mental, psicològic, tot el que vulguis, si a sobre numèricament et veus a 7 en cas d'empat, a 9 en cas que hagués anat realment molt malament la visita al Club Deportivo Castellón. Per tant, sí, és cert, no hem millorat gaire en quant a la posició i en quant a números, però crec que la victòria d'ahir amaga moltes més coses que poden anar bé com a punt d'inflexió, fins i tot, respecte al que ens ha de venir ara, després de l'aturada nadalenca. Hem de recordar que encara ni tan sols hem arribat a la meitat de la Lliga, encara queden 4 partits, en el cas del Sabadell encara li resten 4 jornades per tancar la primera volta. Per tant, home, no et diria jo de calma, però sí que ahir es necessitava guanyar com fos. Ara ho vam dir durant la transmissió. Ara l'equip no està per històries ja, no hem de donar-li tanta volta a la pel·lícula. Guanyar, guanyar i guanyar, i si és patint com a 8 minuts d'afegit, doncs bien está lo que bien acaba, que diuen en castellà.
Sí, algú pot pensar que té nassos, que abans de que el Sabadell patís el brot de Covid, la permanència estava a 5 punts, 2 jornades sense jugar i està a 6, i jugues tu el partit a Castalia, el guanyes, i la distància doncs es manté a 6, però insistim, al final s'ha evitat que l'escletxa s'obrís més. Recordem que el Centre d'Esports té 2 partits pendents, contra Costa Brava i Betis Deportivo, i per tant està en aquesta disposició, si complís amb la feina, de sortir del descens. I tot plegat, Sergi, perquè ahir el Sabadell va guanyar, no sé si dir, en l'escenari menys esperat, si en el moment menys esperat després d'aquesta aturada de 10 dies pel brot, però pràcticament es podria dir, perquè realment és veritat que el Castellón venia de 2 derrotes consecutives, però clar, els orelluts venien amb aquell estat de forma d'haver encadenat 10 jornades prèviament sense perdre, amb aquella il·lusió de tornar a estar en play-off i que l'equip s'havia sentat bé a la categoria, i el Sabadell va aconseguir guanyar en un estadi que està sent propici en els últims anys.
Sí, sobretot quan es juga a segona B, sí. Ara a la primera federació, quan hem passat pel futbol professional no vam tenir tanta sort veure el Sabadell guanyar, però com dius, els últims precedents a la la categoria de bronze, ja es digui d'una manera o d'una altra, no han estat gens dolents, curiosament, sempre que també s'ha jugat amb la samarreta verda i groga, que ella va ser donar-li dues voltes de campana a la pel·lícula.
Després t'explicaré una curiositat sobre això.
Dit això, pensem que el Sabadell, a tot això, és la tercera victòria de tota la temporada. Clar, és que la criatura encara té molts motius per plorar, per dir-ho així. Tot just és la segona victòria fora de casa després d'aquell al nou estadi, al nou municipal de Cornellà, i com diem, la tercera, tot just, després d'aquests 15 partits que porta jugat al centre d'esports, insistim, perquè li queden dos de pendents encara, que s'han d'acabar de recuperar. I sobretot perquè, com dius, davant del Castellón, a casa seva, fins ara havia estat pràcticament un equip intocable, intractable, només havia perdut, i ho poso així, contra Sant Luqueño i contra l'Andorra, recentment, com a local a Castàlia, i li hem d'afegir el partit de Copa davant el Cartagena. Clar, la curiositat és que allò que tant ens agrada quan analitzem les estadístiques, que difícil és que un equip perdi quan no perd sovint dos partits seguits a casa. Bé, tres de seguits i a casa els que han encadenat ara l'equip de Sergi Escobar. Per tant, sí que potser, no sé si era el camp menys propici, tot i que la història recent diu el contrari, com ahir es va demostrar, però venint com venien els dos equips, era un autèntic interrogant veure el Sabadell, no era tan interrogant quin Castellón ens trobaríem, i al final, deies al principi, potser no en el partit més brillant, però sí que dels més efectius que ha fet l'equip en el que portem de temporada.
Tres punts, i el que dèiem, insisteixo, Sergi, amb aquesta idea que el Sabadell continua a sis punts, donats els resultats de la resta de la jornada, que els de baix, de fet, han complert bastant, també, durant aquest cap de setmana. És veritat que, per exemple, el Camp Múrcia va perdre el sempre complicat camp del Villarreal B, el Costa Brava va guanyar contra el Nàstic, és veritat que el Nàstic ofereix dues versions, segons si juga a casa o a fora, i molt diferents, però el Linares va guanyar 4-0 contra el Sevilla Atlético. És un resultat avoltat, però sí que podíem esperar que el conjunt aquí de Jaén s'imposés al filial sevillista, però la que potser no esperàvem tant era la victòria del Cornellà contra el Barça B in extremis, i aquí és on s'ha obert aquest forat de nou de 6 punts.
Sí, era el més imprevist, per dir-ho així, sobretot perquè jugant a Cornellà sempre és gairebé llançar una moneda a l'aire i veure què surt. Els primers minuts el Barça B, si sentencia, ningú es podia haver posat les mans al cap, després el partit s'iguala i en l'última acció gairebé d'aquelles que es donen a Cornellà, que són terceres i quartes accions en una mateixa jugada, va arribar el gol de Pepe Bernal, de l'ex, entre altres, de la Penya Deportiva, en un partit, deixem que faci el matís, que va deixar també una molt mala notícia. Si al matí havien patit la lesió, ara en parlarem, de César Morgado, malauradament ahir al vespre el sabadellenc Eloi Gila, capità de la Unió Esportiva Cornellà, va patir gairebé de manera fortuïta. És veritat que pateix una entrada, però de l'entrada no hi ha cap lesió, és en el moment de caure que el peu se li queda completament enrere i hem de dir que pateix una fractura de peroné. Per tant, també lesió greu o d'aquestes complicades la que té Eloi Gila, que estarà apartat una llarga temporadeta, o com a mínim una temporadeta important dels terrenys de joc. Per tant, molts ànims des d'aquí a l'Elo.
Doncs sí, molts ànims pel bo de l'Eloi Gila, però aquí, Sergi, el que entrem ja a analitzar és doncs aquesta gran victòria del Sabadell a Castàlia. Per cert, el primer triomf de Pedro Munitis com a tècnic arlequinat. Per tant, imagino que satisfacció, doncs, entre la gent per veure com el Sabadell per fi ha tornat a guanyar, entre el vestidor, doncs, també per poder assaborir aquest regust de la victòria, però pel càntabre imagino que també satisfacció personal d'haver-se estrenat ja com a tècnic del Sabadell.
Fins ara havia tastat dues derrotes, la del dia de l'Andorra i la del partit de Copa a Sanlúcar. Ahir li tocava l'altra cara de la moneda, ja tocava, que diria aquell, i ara el sentirem en aquest to, eh? Algú li deia, s'ha guanyat, home, podia haver estat un partit més tranquils. Venint d'on veníem, només cal escoltar, sentirem a Pedro Munitis dir que ara estem com per triar a més com són les victòries.
Ojalá hubiera sido más cómodo, pero porque una victoria así te acaba quitando años de vida, pero sabemos en el campo en el que estamos, la dificultad que tenía el partido, el equipo que tenemos enfrente, que es un auténtico equipazo con una dinámica muy buena y bueno, no podía ser de otra manera.
No podia ser d'una altra manera. Aquesta victòria del centre d'esports era pràcticament un impossible guanyar de forma còmoda. De fet, quan fa que el Sabadell no té un partit tranquil, eh? Perquè jo et diria que El que recordo que potser vam viure uns minuts més tranquils va ser quan s'anava guanyant 2-0 contra el San Fernando, i ja sabem com va acabar aquella pel·lícula. Així que, de moment, aquesta temporada, poca tranquil·litat a les files arlequinades. I un partit, Sergi, que és el que dèiem, no va ser el més atractiu, no va ser potser l'exemple a seguir per la resta de la temporada, sobretot ho dic perquè al final, un cop el Sabadell es veia per davant el marcador durant la segona meitat i anava aguantant, va tocar allò, contemporitzar el ritme, quan calia perdre el temps, doncs es feia, i això va desesperar a tot el personal de Castalia.
Sí, i evidentment, d'entrada explica els 8 minuts d'afegit de l'amic Rui Pérez Marín, però sobretot aquest punt de desesperació, que com sempre diem el mateix, al final, quan et passa a tu, bé, fas baixar tots els sants del cel de la mala llet que t'agafa, quan ho fas perquè et beneficia, doncs penses, avui toca allò, mirar cap a un altre costat. Dit això, una victòria que sí que ha de servir per donar aire, que serveix per guanyar en confiança, com dèiem al principi, i que, insistim, malgrat, Sergi, no canvia la classificació, com a mínim a primer cop d'ull, sí que dona aquest puntet de tranquil·litat ara que ve aquesta aturada nadalenca, que en el cas del Sabadell serà una setmana només de vacances, però sí que ens tindrà uns dies sense futbol.
Necesitábamos esto, después de 10 días confinados, sin poder entrenar, la vuelta. Sí que es cierto que la semana ha sido muy positiva en cuanto a trabajo, muy, muy densa, de mucho contenido, pero al final no hay casualidades, ¿no? El jugador ha estado súper receptivo y creo que el equipo en muchos momentos ha estado muy bien, y sí que necesitábamos esto, ¿no? Para un entrenador o para un equipo, el mayor refuerzo que puede haber es sacar un partido adelante, y si es en un lugar como este, ante un equipo como este, pues aún más.
I sobretot, com diem, partint d'aquests últims minuts on l'equip va haver de patir, a més en inferioritat numèrica, com estem comentant, per aquesta lesió de César Morgado, quan ja s'havien realitzat, bé, no tots els canvis, perquè el Sabadell només en va fer 4, però sí que s'havien cremat totes tres finestres de les quals disposa el tècnic per poder fer modificacions, i com diem, el Sabadell, que fins aquell moment havia aguantat prou bé les embestides, l'empenta del Castellón, és cert que al final va començar a treure aigua gairebé com es podia, sense donar-li molta més història, però també era el que es podia esperar d'un final a Castalia, contra un Castellón llançat, insistim, com també comentar i sentirem ara Pedro Munitis, quan a sobre està jugant contra 10.
A lo mejor no hemos aguantado lo suficiente porque se nos han caído más de la cuenta antes del final del partido. Y luego, pues la mala fortuna de la lesión de César. Lo primero, por él, que esperemos que no sea mucho. Y lo segundo, porque nos deja el equipo con un jugador menos, con el Castellón, con toda la dinamita en el campo, con los tres delanteros, aproximándose pues bastante a nuestro área y bueno, pues nos ha hecho sufrir estos últimos minutos.
Deia aquí Munitis que aquí la consigna era intentar aguantar al màxim els canvis perquè es podia preveure que l'esgotament físic, la fatiga, es pogués acusar, sobretot ja quan es duien, no sé, 15-20 minuts de la segona part, i jo crec que això, Sergi, com a mínim veient-ho des de la televisió, no sé si el canvi ho tenia la mateixa sensació, que hi ha futbolistes que realment van patir, i sobretot ja en el moment que et quedes amb 10, doncs evidentment aquí hi ha més espais per cobrir, però hi havia moments en el tram final on hi havia jugadors del Castellón que per sort no van estar encertats de cara a porteria, perquè hi havia uns forats que aquí jo crec que era que és que directament hi havia futbolistes del Sabadell que és que no arribaven pel tema físic, jo crec.
Sí, va haver-hi una mica de tot, evidentment al final hi ha aquesta part més teatral de jugadors que intenten esgarrapar segons d'aquí i d'allà, però després hi havia una part molt real, és a dir, vam veure jugadors com Aguza que més enllà de estirar-ho o no estirar-ho, estaven fosos. Aleix Coc estava fos, i sobretot amb aquest final on gairebé et pot tot, et pot la pressió, et pot els nervis, et pot la responsabilitat. Acabava de lesionar-se César Morgado, per tant allò encara has de donar més el do de pit. Diego Caballo estava també fos físicament. És a dir, hi havia una sèrie de jugadors que sí que notaves que, insisteixo, més enllà d'aquesta part teatral que sempre hi ha en aquests minuts finals on qui va guanyant esgarrapa d'aquí i d'allà, hi havia un punt de realitat de que l'equip estava ahí realment molt desgastat per l'esforç físic que havia, o el punt d'exigència que havia ofert el Castellón al llarg dels 90 minuts.
I hi ha futbolistes com Muguruza, que sí que va haver de ser substituït al final per Òscar Rubio, per ja, no sé si molèsties o problemes físics, però en tot cas, conseqüència d'aquest esgotament, i en canvi, de l'home que parlarem ara, Sergi, no va ser precisament per això, sinó per una acció accidentada, fortuïta, en el camp ja en directe ja la veu veure que pintava malament,
sí,
i nosaltres aquí
pinta.
A l'estudi amb el Pau Vitori, quan ho veiem aquí les repeticions, és una acció que es garrifa de veritat. Estem parlant d'aquesta jugada de César Morgado, on se li queda clavada la cama esquerra a sota d'un jugador del Castellón que se li cau a sobre. Així que et pregunto per com està el central barceloní o extremeny. És greu o no és greu el que té?
Semblava greu al principi, després ens van obrir un petit bri d'esperança de que la cosa no és tan greu, però ens comentaven que ahir el viatge es va fer molt llarg i que a mesura que van anar passant les hores, aquest punt d'optimisme ha anat minvant, s'ha anat retallant. Estem parlant d'una lesió greu, sigui el que sigui, perquè evidentment les primeres proves, les primeres exploracions que es van fer al dins del mateix vestidor de Castàlia semblaven descartar allò que diem sempre, la famosa triada, lesió de lligaments del genoll, no així dels laterals interns, aquests ja es van veure que estan afectats, per tant, d'aquí veurem quin grau de gravetat pot tenir aquesta lesió, però insisteixo, el jugador va marxar amb crosses de l'estadi de Castàlia, no tenia massa bones sensacions, ja saps que sempre diem el mateix dels esportistes, ells són els primers que coneixen com és el seu cos, i el propi César Morgado, fora de micròfon, ens deia que la sensació no era bona i que havia notat allò que es diu el crec aquell, que havia notat un cruixit, per dir-ho així, del genoll en el moment de l'impacte, i no era massa optimista. Insistim, se li ha de fer encara la ressonància, hem de saber el resultat d'aquesta ressonància, que hi ha afectació al genoll és evident, segur, o sigui, Morgado es perdrà unes quantes setmanes de competició, ja segur, en el millor dels casos, i malauradament, si ara ens posem en el pitjor dels episodis i que les primeres sensacions bones tampoc no ho acabin sent, Sergi, podrien acabar, doncs, allò que es diu. Potser hem vist els últims minuts de César Morgado en aquesta temporada 21-22. Tant de bo que no, tant de bo que les notícies siguin més positives a les pròximes hores i tant de bo que tot quedi en aquesta mala sensació. Però si jo m'hagués de jugar jo alguna cosa, et diria que tenia molt mala pinta la lesió, perquè, com dius, és l'impacte de tu tenir el peu clavat a terra i que un rival, de manera fortuïta, després d'una empenta en un frec a frec del partit, et caigui completament amb tot el pes i et doblegui el genoll. Els mateixos gestos de Morgado ja no eren bons, com dic, la sensació a la sortida del vestidor amb crosses tampoc era massa per cridar l'optimisme.
Estarem pendents d'aquesta ressonància, però esperem, com diu Sergi, que no tingui res de gravetat al central Arlequinat, ahir titular, i com diem, que va haver de marxar amb crosses. I deia Sergi que se li va fer el viatge una mica llarg. A qui no se li va fer tan llarg, imagino, van ser aquestes desenes d'aficionats arlequinats que van acompanyar a l'equip al Nou Castàlia, perquè per fi, igual que bé, a Cornellà al final és un desplaçament curt, però en tots aquests desplaçaments on sempre veiem seguidors del centre d'esports donant suport a l'equip, aquest cop, per molt llarg o per molt que no estigui tan a prop a Castelló de la Plana d'aquí de Sabadell, el viatge de tornada va ser molt més dolç, segur.
Si no vaig errat, és la segona vegada que la Federació de Penyes del Castellón organitza una paellada al final del partit. Doncs és la segona vegada que aquesta paella acaba amb victòria arlequinada. Per tant, no sé si els de la Federació de Penyes, tant de bo que no, perquè a més és un bon gest que acaba parlant molt bé d'aquest punt de germanament entre aficions, que és del que s'hauria de tractar sempre, més enllà de com acabi el partit, si s'ho repensaran la propera vegada. Però com dius, com a mínim aquest centenar llarg d'aficionats del Sabadell que ve en autocar, ve en cotxes particulars, es van desplaçar fins a Castàlia, van acabar amb aquest bon sabor de boca, i des de la plantilla es va voler agrair. En el moment d'acabar el partit, doncs amb aquesta salutació que es fa des de la gespa, aquesta comunió entre gespa i graderia, i des de la sala de premsa de Castàlia, Pedro Munitis, que per primera vegada, fora de casa, es trobava, a Sanlúcar no va poder ser, evidentment, per la distància, es trobava amb aquest sentiment arlequinat, també on tour, que li diuen, en viatge, veient en un moment complicat, com el que està vivint l'equip, en una classificació complicada, com la que aquest any està tenint el centre d'esports, l'agraïment de Munitis a aquesta afició del centre d'esports.
Agradecer a todos nuestros aficionados que en un momento como este, que lo fácil es desmarcarse y no querer saber nada de nosotros. Han venido hasta aquí, nos han apoyado y bueno, contentos por nosotros, está claro, porque lo necesitábamos, pero muy, muy, muy contentos por ellos, que el viaje que se han pegado, bueno, pues seguro que el de vuelta van a ir muy contentos y decirles que les necesitamos en un momento como este, y viendo que se han acercado hasta aquí, ellos son conscientes también, y que yendo todos de la mano que vamos a sacar esto adelante.
Les paraules d'agraïment de Pedro Munitis cap a l'afició del centre d'esports, i un cop acabat el partit, el club també va publicar a les seves xarxes socials un vídeo del capità Aleix Coch en la mateixa línia, i amb el tarragoní va poder conversar l'Adrián Arroyo després del partit.
Aleix Coch, què tal, com estàs?
Bé, bé, bé.
Satisfet, m'imagino, no? Després d'un any tan, tan, tan difícil, el míster moltes vegades ha dit no només pels que porten aquesta temporada, sinó també pels que ja arrosseguen de la temporada passada. Ni que sigui acabar amb un somriure també era d'agrair, no?
Sí, la veritat que portem diversos mesos patint més del compte, crec jo, i la veritat que la victòria d'avui ens ha sabut a glòria, no? I bueno, al final marxem de vacances amb la satisfacció d'haver tret 3 punts en un camp molt, molt complicat i bé, molt contents per tots.
En el teu cas, a més, home, no diré que ha anat bé el brot de coronavirus perquè no li va ningú bé, però t'ha permès poder eixugar les setmanes que tenies de recuperació i, per tant, no perdre tants partits per la lesió.
Sí, per sort, bueno, sempre s'ha de treure una cosa positiva, no, de tot. I la part positiva és aquesta, no? Que bueno, de les molèsties que tenia m'he pogut recuperar bé, si és veritat que bueno, el tema físic anava una mica més justet, però bueno, penso que en línies generals l'equip ha fet, sobretot en aspectes defensius, una bona feina i ha treballat tot el món, com, si se'm permet, com cabrons.
Ara que ve el Nadal, una aturada per desconnectar, etc., sempre és molt època de fer balanços, no? En el cas del Sabadell aquesta temporada és evident que no es troba allà on esperàvem tots, que ens ha agafat a tothom a contrapeu, però no sé si aquesta última victòria contra el Castellón és un bri per l'esperança.
A veure, si parlem de puntuacions, està clar que tenim un negatiu, no? Un suspens, però són positius i bueno, a veure si amb aquesta victòria i sobretot amb el parón de vacances, intentar doncs, això, marxar com marxem, molt contents, ara disfrutar de la família i sobretot seguir fent la feina que ens manin ara aquestes vacances per no perdre el to físic i quan tornem vindre a les millors condicions possibles per bueno, segurament si tot indica que el dia 4 tornem a jugar contra el Costa Brava, així que arribant les millors condicions, com he dit abans.
Agafem el calendari a principis d'any i en teoria el mes de gener, si no passàvem rondes a la Copa, estava bastant alleugerit. Amb el brot de coronavirus és tot el contrari. Aquí se'ns generarà feina des de principis de gener. Suposo que afronteu després de vacances un mes de gener per treure el cap, no? Per agafar una mica d'aire.
Sí, a més tenim els dos partits aplaçats. Jo crec que sí. Sí, no, tampoc vull anticipar-me, no? Però si traiem punts, sobretot amb aquests dos partits aplaçats, la primera volta ja es veuria d'una manera diferent, no? Trauries el cap ja d'aquí darrere i sobretot iniciar el mes de gener, que bueno, sobretot el del dia 4 s'ajunta una mica, està més a prop del dia 8, però bueno, el partit contra el Betis és crec que un divendres que hi ha Copa del Rei i per sort bueno, doncs és com si fos un partit de Lliga per nosaltres. I bé, sobretot això que dius, no? El mes de gener doncs, que ens serveixi doncs, per treure el cap d'aquí darrere i mirar doncs, per mitja i a poc a poc anar sortint d'aquí.
Abans però toquen les vacances i suposo que amb aquest punt de duresa que està tenint aquesta temporada per tot també toca, no? De desconnectar, de fer una mica de net, d'estar a casa, en el teu cas suposo que per Tarragona i poder desconnectar un pèl.
Sí, 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 com he dit abans, no? Que aquesta setmana sigui per netejar tot el dolent, carregar piles amb les famílies i bé, el dia 27 tornar al primer entrenament amb els deures que ens mani Xavi ara fets i amb el bo to físic que correspon.
Per cert, ja m'ho remato, acabo preguntant-te per l'estadi de Castàlia, no sé què tindrà, però traient l'any de segona divisió, la resta de visites, crec, de l'Eix Coca aquí, sempre està de venir per sucar.
Sí, 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 la veritat que que m'està anant bé, no? vindre a jugar aquí a Castàlia i tant a mi com a l'equip. Bé, com he dit abans, és un camp molt complicat i aquest any estan molt bé. I bé, la victòria crec que sap a glòria, no? Són més que 3 punts.
Sobretot en l'aspecte psicològic, ara sí que ho remato. A més, amb el canvi de míster que hi ha hagut, etc. Suposo que mentalment necessitava un reforç així, no?
Sí, sí, també perquè si veritat que el míster, des que va arribar el pobre, també va jugar 2 partits en pocs dies, comptant el de Sant Luqueño de Copa. No arribaven les victòries tampoc, van ser 2 derrotes, però bueno, ara avui és un canvi. Jo crec que és un canvi també per ell, pel míster, el cos tècnic i per nantros els jugadors, no? És una pilota d'oxigen que hem d'agafar i tirar cap amunt.
Aleix Coc, capità del Sabadell, a passar unes bones festes, a gaudir a casa.
Igualment, moltes gràcies.
Paraula de capità que realment va signar un tros de partit. Personalment jo crec que va ser l'MVP del centre d'esports ahir a Castàlia, però no va ser el protagonista. Per mi, tampoc ho va ser Jacobo amb el seu gol de penal, el Pichi Charlakinat, que va marcar des dels 11 metres abans del temps de descans, sinó que aquí el paper protagonista, Sergi, va ser pel col·legiat, el manxec Rubén Ruiz Pérez Marín. Ja anàvem avisats d'entrada a la prèvia, el Joan Fàbregas ja ens ho feia saber a través de les xarxes socials, però d'entrada ja ens vam donar sorpresa amb el tema de les samarretes, no deixant jugar al Sabadell ni amb la primera ni amb la segona. Aquí no sé si és feina del Branso o de qui va ser, de ser previsors i portar la tercera, la dels colors de la ciutat, la verda i la groga.
Sí, hi havia hagut ja problemes durant la setmana amb l'aplicació aquella on s'introdueixen les dades i en previsió, com dius, el Jordi Branzuela, que ja en sap d'això un munt, ni que sigui per l'experiència dels anys, va dir, calla, millor que agafem samarretes. Les van haver de tornar a planxar, perquè recordem, amb l'esponsor, amb els laboratoris Cerva, amb l'adhesiu aquest de la primera ref que es porta aquest any de la primera federació, és a dir, es van haver de fer les samarretes noves un altre cop, els noms, etc, els números, tota la parafernàlia, però per sort va ser, com dius, previsor, perquè si no, ahir el número hagués estat maco, eh?
I com a curiositat, ahir estava fent memòria, i clar, amb aquesta samarreta jo crec que el Sabadell no jugava des del play-off d'ascens a segona, perquè clar, la segona equipació recordem que era aquella negra i rosa, i per tant l'últim partit que a mi em ve al cap va ser no el del Barça B, que jugues amb la primera equipació, sinó el del partit de la Cultural Leonesa de semifinal. Sí, sí. I aquell dia el col·legiat era Rubén Ruiz Pérez Marín, l'últim precedent amb el centre d'esports, com a curiositat. Però bé,
es veu que li agradava el tema.
Sí, sí, sí. Però en tot cas, Sergi, més enllà del tema de les samarretes, que jo crec que va quedar al final més amb una anècdota, ja que aquí doncs, els responsables i el cos tècnic del Sabadell doncs, van fer la feina de portar la tercera equipació, protagonista col·legiat per aquestes expulsions un cop va finalitzar el partit. Vermella directa per Sergio Aguza per protestar i vermella pel Ginestals també per protestar i, evidentment, especialment greu aquí la sanció pel de Viladecans.
Sí, per Aguza. Hem de recordar que, ja que recordaves aquest partit, l'últim precedent amb Ruiz Pérez Marín, aquell partit de la Cultu, Àngel Martínez, a la banqueta, va ser expulsat i es va perdre a la final el capità llavors d'aquell equip. Bé, tanquem el capítol, però com dius, especialment greu l'expulsió de Sergio Aguza, sobretot perquè amb les imatges que hem pogut rescatar de la retransmissió de Footers, el jugador Arlequinat està d'esquenes a l'àrbitre parlant amb un jugador del Castellón en el moment que l'àrbitre es dirigeix amb ell a la targeta. El club presentarà recurs, però abans comencem per sentir Pedro Munitis, que evidentment li agafa tot plegat molt embolicat i de lluny i tampoc no tenia molta idea del que havia passat.
No sé lo que ha pasado, pero jolín, perder 2 jugadores después de acabar un partido, pues bueno, no sé. Luego me informaré a ver qué ha sucedido, pero bueno, la verdad que es una lástima, ¿no? Después del partido que habíamos hecho y de sacarlo adelante, el tener que perder jugadores, pues bueno, pues si ha sido así es una auténtica pena.
Doncs això, una autèntica llàstima, es perdrà gairebé segur el partit, tot i que el club presentarà recurs. De fet, estem en una situació que, si fem allò agafant-nos el fil per ran del que diu l'acte arbitral, de 2 a 3 partits li podrien caure a Sergio Aguza. Per tant, déu-n'hi-do la història. En cas que no prosperi, insistim, aquest recurs que segur que el Sabadell, ja ens han assegurat, presentarà per Sergio Aguza.
I, per sort, aquest acte no parla d'insults, ni d'Aguza ni d'Estals, perquè en cas d'insults, la sanció podria anar de 4 a 12 partits.
Sí, sí, no, això s'ha evitat. Només protestes.
Protestes. Per tant, com diu Sergi, 2-3 partits segurament els hi cauran.
Anem a veure com va aquest recurs. En tot cas, insistim, si no prospera, es perdrà segur, segur, el partit contra el Costa Brava, un partit que encara no té horari confirmat i que tots estem situant en aquest 4 de gener. Un partit, per cert, que es perdrà Jacobo també, cinquena targeta ahir, complirà cicle, i un partit que, malauradament, també tot apunta, es perdrà Morgado amb aquesta lesió. Per tant, veurem com queda l'escenari, quants partits, si és que li cau algun partit de sanció, tant a Stals, insistim, com sobretot a Guza, que és la que podria ser més recurrible, i com queda també l'escenari per afrontar aquestes cites d'un gener que després repassarem ràpidament, bé carregadet.
El PH acaba pagat el Sabadell amb aquesta victòria a Castalia. Segur que tens ganes d'escoltar l'anàlisi del Joan Fàbregas sobre Rui Pérez Marín. Només et dic una cosa, aquest col·legiat manxec ha creat precedent.
L'encarregat de dirigir el Castelló en Sabadell va ser Rubén Rui Pérez Marín, àrbitre de l'Albacete amb una trajectòria sorprenent. Va pujar a segona B amb 23 anys i tot seguit a segona amb 24. Molt verd el deuríem veure perquè només va gaudir un any del futbol professional, ja que l'any següent el van tornar a segona B. Ara, als 30, Rui Pérez Marín és un àrbitre dantesc i les seves actuacions es defineixen per la seva actitud, independentment dels encerts i dels errors. A Castalia, el col·legiat de Castella-La Manxa va voler imposar la seva autoritat a crits. No permetia el diàleg i apartava els jugadors amb gestos vehements. Un modus operandi similar al que van veure en aquell cultural Leonesa Sabadell del play-off a Màlaga. En l'apartat estrictament esportiu, va xiular un penal a favor del Sabadell, a les acaballes de primera part. Una pena màxima fàcil de xiular, però que va comptar amb la inestimable col·laboració de Néstor Querol, que es va llançar prou bé per acabar de començar el col·legiat. La segona part va transcórrer sense accions polèmiques, però va tenir un temps d'afegit extraordinari, cortesia de Rui Pérez Marín, que va xiular la final del partit al minut 98. Final del partit, però no final d'actuació. Tan bon punt va xiular, va anar a buscar intencionadament a Sergio Aguza, que està a l'esquena a l'àrbitre parlant amb un jugador del Castellón, i li va mostrar la vermella directa sense que ningú entengués res. Segons després, Stals també va ser expulsat. Una situació surrealista, ja que l'equip que rodejava l'àrbitre a l'acabar el partit era, precisament, l'equip que havia guanyat 0-1 amb gol de penal. Ja sabeu que a Ràdio Sabadell classifiquem els col·legiats al grup 1, 2 o 3 segons la seva actuació. Doncs Rubén Rui Pérez Marín ens ha trencat els esquemes i ha aconseguit cobrir un nou grup on de moment només hi és ell. Serà el grup 4, destinat a àrbitres que no haurien de xiular mai més.
El grup 4.
M'agrada el grup 4. No tinc res en contra de Rui Pérez Marín, però m'agrada aquest grup 4, que ja no hi ha ni opcions de baixar de categoria. No, ja no. Directament han de deixar l'arbitratge. Està bé, està bé.
En fi, l'anàlisi del Joan Fàbregas, i em deia Sergi que fem una mica d'agenda per tancar l'actualitat del Sabadell, evidentment, una agenda marcada doncs perquè l'equip marxa de vacances una setmaneta.
Sí, marxa de vacances, anem ràpid. Per entendre-ho, tornen dilluns que ve, dia 27, aquests dies de descans, de desconnexió, d'anar a casa els que són de fora de Catalunya, i sobretot amb un gener que es sintueix molt atapeït, insistim. Si tot va normal, 4 de gener, Costa Brava-Sabadell, encara sense confirmar. 8 de gener, aquest sí confirmat, Sabadell-Linares. 14 de gener, sense confirmar, Sabadell-Betis Deportivo. Aquest també seria un altre d'aquests partits a recuperar. 21 de gener, divendres, confirmat, al Belmonte. Albacete-Sabadell. I a partir d'aquí encara quedaria la jornada intersemanal, Sergi, entre el 25-26, és un partit intersemanal, contra l'Alcoyano, inici de la segona volta, i un últim cap de setmana de gener on encara tocaria visitar la Balompèdica Linense. Per tant, déu-n'hi-do el panorama d'aquest mes de gener que es trobarà el Sabadell amb 6 possibles partits.
Mes de gener carregat, per tant, caldrà que descansin els futbolistes durant aquesta setmana de Nadal. Per cert, unes vacances que no enceta encara, Sergi, la directiva, per dir-ho així, perquè avui hi ha Junta General d'Accionistes.
Sí, ordinària, per tant, teòricament ha de ser tranquil·la, ha de ser plàcida, però això mai se sap. Aprovació de comptes de la temporada passada, aprovació de pressupost, si s'escau, d'aquesta mateixa temporada 21-22, pregs i preguntes, algun que altre enrenou, que sempre van bé, una mica de salseo, bé, veurem, és a les 6 de la tarda a l'estadi de la Nova Creu Alta, per tant, estarem atents i n'informarem puntualment en aquesta santa casa.
Per exemple, el Tribuna Preferent, a partir de 7:45 amb el Pau Vituri. Gràcies, Sergi!
Apa, fins ara!
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tanquem el bloc del centre d'esports amb la divisió d'honor juvenil, ja que el juvenil del Sabadell aquest cap de setmana va fer els deures en imposar-se per 2-0 al Nàstic de Tarragona. Els arlequinats s'han situat a només un punt de la quarta posició que els permetria disputar la Copa del Rei, però això sí, es jugarà l'última bala al camp ni més ni menys que del Barça, que sosté el lideratge d'aquest grup tercer de la màxima categoria del futbol juvenil. Joan Hernández, bon dia.
Bon dia, Sergi, què tal, com estàs?
Un juvenil del Sabadell, Joan, que va tenir prou en dos minuts per sentenciar un partit que sí que és veritat que se'ls havia encallat, i tot i això al final van sumar tres punts que són fonamentals per arribar, com dèiem, a l'últim partit de la primera volta amb opcions d'entrar en aquesta Copa del Rei.
Doncs sí, tres punts molt importants, però que van ser difícils d'obtenir. El juvenil del Sabadell va arrencar bé el partit amb bones sensacions i agint bé els primers compassos, tot i que després van perdre fluïdesa en la pilota per culpa del plantejament del Nàstic. Van plantejar un bloc mig amb línies molt juntes i una pressió de fora cap a dins dels seus dos davanters que complicava la sortida de pilota, i a més unes transicions molt ràpides que van generar un gran perill. Tot i això, a la mitja part els sabadellencs van fer uns canvis tàctics amb èxit, la triangulació amb els pivots o un 2-1 del central i lateral contra el seu davanter, i això, sumat a la segona meitat amb més espais, van generar moltes més ocasions pels locals que, com bé dius, en dos minuts van anotar els dos gols i després ja es van sentir molt còmodes per gestionar el marcador. Marc Nomen, entrenador del juvenil del centre d'esport Sabadell, creu que a la segona meitat els seus jugadors van poder demostrar el seu talent.
En una segona part on s'ha obert una miqueta més el partit i han hagut més espais, allà doncs, els nostres jugadors han tret el talent, i a la que hem eliminat la seva primera intenció de pressió i trobàvem més espais per atacar la seva última línia, doncs hem pogut arribar amb claretat a porteria diverses vegades, fruit d'això els dos gols i alguna ocasió més que ha pogut ser la sentència.
Amb dos gols, tot i així, ja en va tenir prou el Sabadell per sumar aquests tres punts. I tot i aconseguir aquesta victòria, Joan, és el que dèiem, caldrà signar una gesta allò de les grosses si l'equip vol assolir la Copa del Rei.
Exactament, ara se situen setens, amb 27 punts, a un punt del quart lloc i a dos punts del tercer. Una situació que sembla bona, però, com bé diu Sergi, ho tenen molt complicat. Recordem, només els quatre equips que quedin més amunt al final de la primera volta accediran a la Copa del Rei, i ara mateix només els queda un partit d'aquesta primera volta. El pròxim rival serà el Barça, actual líder, i a més a la ciutat esportiva Joan Gamper, on només han cedit dos punts per un empat a un contra el Cornellà. Segons Nomen, tot i la dificultat, arriben en bon moment i tindran temps més que suficient per preparar-lo.
És evident que quan guanyes tens confiança i les coses a vegades surten millor. Jo ja dic, independentment dels resultats, sempre he vist l'equip molt bé i crec que afrontar el partit del Barça amb dues victòries sí que és veritat que t'ajuda, però bueno, és anar a un camp amb molta dificultat, com dèiem abans, i serà preparar-ho, anar amb la màxima motivació possible, que això jo crec que no serà difícil, perquè els nanos és un partit que segur que els hi farà molta il·lusió, i a partir d'aquí el bo és que tenim dues setmanes per ajustar-lo de la mateixa manera que ells també les tenen i preparar-lo per intentar arribar amb les millors condicions possibles.
Doncs sí, dues setmanetes per preparar aquest partit que es preveu vital a la ciutat esportiva de Joan Gamper, que tindrà lloc el pròxim cap de setmana del 9 de gener. Joan, gràcies.
Moltes gràcies, Sergi.
A tornar a la publicitat, obrim bloc poliesportiu.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
L'Hotel Suís estrena horari, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Dit 17 minuts i mig pel punt de les dues. Obrim ara bloc de waterpolo perquè l'Estrasburg Natació Sabadell Femení ja coneix el seu rival als quarts de final de l'Eurolliga. Pau Vituri, com estem?
Què tal, Sergi Parc, com estem?
Et cedeixo aquest paper d'home waterpolo, m'he retirat de moment durant uns dies que m'havia agradat, també t'ho diré, tot i així, però crec que tu ho fas una mica millor.
Com se sol dir, one hit wonder, no? Home d'una vegada i ja està, no?
Va, entrem en matèria, Pau, que podríem dir que, i a més escoltant tot el que es comentava en la prèvia, tant cos tècnic com jugadores, que l'equip de David Palma doncs, ha estat de sort perquè s'ha estalviat sobretot el que més preocupava, que era viatjar cap a Rússia.
Mira, bàsicament les opcions eren d'un 66,6% d'anar a Rússia per enfrontar-se o al Dinamo Uralochka o al Kirishi, el Kinev Kirishi, per tant... Ha estat molt de sort l'Estrasburg Natació Sabadell perquè li toca anar a Grècia. Curiositat, la temporada passada va tocar també un equip del Pireu. Recordaràs? Perquè més aquell partit, ara que parlaves de que havies anat al partit de waterpolo, l'any passat et va tocar també
a Calllong.
Contra l'Olimpiakos. Doncs aquest cop, bé, aquella vegada no va anar massa bé la cosa perquè l'equip
de... A casa sí, però després...
A la tornada va caure eliminat l'equip de David Palma. Aquest cop li ha tocat l'Ethnikos, que és un vell conegut d'aquesta mateixa temporada, perquè és un dels quatre rivals als quals es va enfrontar a la primera fase a Passos de Ferreira, on el club va guanyar aquell partit per 15-8. Veient aquest precedent, un pot pensar, home, doncs... Es classificaran per la Final Four amb certa o amb relativa facilitat. S'ha reforçat força l'equip i, de fet, Sergi, escolta, què diu el director esportiu Xavi Balaguer, al qual el vam atracar dissabte a Calllong per fer una valoració en calent, perquè just acabava el partit del masculí quan es coneixia doncs aquesta eliminatòria de l'Estrasburg femení a l'Eurolliga contra l'Ethnikos.
Era una miqueta doncs, la preferència dels tècnics, sobretot per una qüestió doncs, logística i per coneixement del rival, la qual cosa no vol dir doncs, que aquestes alçades de competició amb el top 8 d'Europa, doncs un rival com l'Ethnikos, que ens el van trobar a la fase d'Oporto i que el vam guanyar amb un 15-8, si no recordo malament, doncs ara es vegi reforçat amb la millor portera, diguéssim, de la selecció americana, l'Ashley Johnson, i també una jugadora com la Rebecca Parks, doncs, que no van ser-hi al Porto, que la Rebecca Parks doncs, és la boia de primer nivell de la selecció hongaresa, no? Per tant, serà una eliminatòria complicada, però evidentment si el nostre objectiu doncs, és guanyar la Copa d'Europa, doncs, hem d'anar salvant, hem d'anar passant tots els obstacles que ens anem trobant. És a dir, en aquest sentit, si era el preferit dels tècnics, doncs la valoració és altament positiva que ens hagi tocat l'Ethnikos.
Doncs valoració altament positiva, evidentment, perquè s'estalvien, Sergi, aquest viatge a Rússia, i a priori, sobre el paper, doncs el més feble dels tres, però insistim en aquests dos noms, Ashley Johnson, que és la portera de la selecció nord-americana, una grandíssima portera, i Rebecca Parks, la boia de la selecció hongaresa, que no van ser-hi en aquesta primera fase a Passos de Ferreira. L'anada el 5 de febrer a Grècia, just abans de la Copa de la Reina, i la tornada el dia 26 del mateix mes a Calllong. Per fer l'apunt, les altres tres eliminatòries, de quarts de final, Olympiakos d'Unos Varos, Plebiscito Padova, Dinamo Uralochka i Kinev Kirishi, UPSE de Budapest.
Doncs aquestes són les eliminatòries, però com dius, Pau, això ja tocarà viure-ho el mes de febrer, perquè si ens centrem més en el present, l'Estrasburg ve de tancar la primera volta de Lliga amb una victòria contundent, fàcil a casa contra el Concepción.
Sí, plena de victòries. Després de guanyar entre setmana el Mataró, tocava tancar aquesta primera volta diumenge ahir a Can Llong contra el CUE de la Lliga. Victòria per 16-6, un partit, per cert, que es va ajornar per culpa d'aquella primera fase a Portugal. Es va haver de posposar i es va recuperar ahir diumenge. El més destacat per mi del partit és que les 13 jugadores ahir de l'equip de David Palma, en un equip en el qual hi ha moltes internacionals, hi ha moltes estrangeres, doncs ahir les 13 jugadores eren formades al Club Natació Sabadell. I atenció a la dada, 11 de les 13 nascudes a partir del 2003.
Oh.
És a dir, 18 anys. 18 anys o menys. Només hi havia les dues capitanes, Mati Ortiz i Maika García, formades al Santa Clara, formades al club, que a més són d'una bona collita perquè són del 1990, però el més destacat és que 11 de les 13 d'ahir eren de 2003 o més joves. Per tant, hi ha relleu.
La millor collita, la dels 90.
I tant.
Va, anem a parlar del masculí ara.
Música.
Perquè, Pau, la festa no ha estat del tot completa aquest cap de setmana a Campllong, bàsicament perquè l'Estrasburg masculí no va poder dissabte amb el líder de la Lliga, el, com sempre, tot poderós Atlètic Barceloneta.
De fet, hauria estat una autèntica festassa si arriben a superar el conjunt mariner en un partit que ja venia condicionat a la prèvia per la baixa per sanció de Costa Berca, que va ser expulsat en el derbi contra el Terrassa. I pel que fa a aquest últim duel, el club, la veritat és que va competir molt bé els 8 primers minuts, amb un empat a 3, però a partir del segon quart, el Barceloneta ja va marxar en el marcador, marcant 6 gols. Després, l'Estrasburg va protestar moltes decisions arbitrals que van fer trencar el partit del tot fins a aquest 9-13 final. El tècnic Quim Colet va veure la groga, el segon entrenador, el Ferran Plana, va ser expulsat i, de fet, el mateix Colet, bastant empipat després del partit, parlava fins i tot de l'establishment que hi ha a la Lliga per entendre algunes de les decisions arbitrals d'aquest partit.
Em sap greu, d'alguna manera, aquest partit perdre el de 4 gols, perquè és probable que l'haguéssim perdut. És probable, perquè ells, evidentment, són un equip de Champions que està jugant amb un grup de la mort i tal. Però, ostres, vull dir, fins ara hem perdut tots els partits d'un gol. El partit de casa seva, per exemple, ens van deixar jugar. Clar que sempre hi ha decisions o jugades concretes. Per això és part del joc, però, ostres, deixa'ns el jugar i a veure, perquè nosaltres també volem saber exactament on estem.
Estava força empipat, insistim, Colet, amb algunes de les decisions. Per cert, era el partit que obria la segona volta. El club segueix tercer, ara a 4 punts del Barcelona i 3 per sobre del Terrassa, però, evidentment, aquests dos equips encara han de jugar el partit de la segona volta contra el Barceloneta. Ara alguns se'n van amb la selecció, d'altres de vacances, però vacances curtetes, perquè quan tornin el 8 de gener, partit de Lliga a Pamplona contra el Navarra, i el 12 de gener, l'anada de les semifinals de l'Eurocup a la nova escullera de Barcelona contra el CNB. Per tant, inici del 2022 intens per l'Estrasburg masculí.
Doncs d'aquest apassionant començament d'any que li espera el club i de la derrota contra el conjunt mariner va parlar el mateix Pau Vituri aquest passat dissabte a Campllong amb el Fran Valera, màxim anotador de l'equip de Quim Colet, amb 4 dianes.
Doncs estem amb el Fran Valera. Fran, què tal?
Bon dia. Què tal?
Sempre és complicat el Barceloneta, si afronteu un partit també sense el Costa, doncs això costa més,
sí.
No?
Sí, ja sabem que amb ells has de fer un partit perfecte per guanyar-los sempre, i bueno, si a sobre li sumem la baixa del Costa, doncs som un jugador menys, tenim menys rotació i bueno, ens hem de menjar més minuts, però bueno, no és culpa seva ni res i hem de fer un partit perfecte per guanyar-los.
Per moments sí que heu estat allà, no? Per moments la primera part, moments també de la segona, anava el partit una mica batzegada, sí que és cert que el Barceloneta, quan mostra la qualitat, doncs marxa el marcador, però per moments sí que heu competit molt bé, no?
Sí, al principi s'ha notat que acaba de començar el partit, les forces estan igualades, però és que la segona part no podem encaixar 6 gols, crec que han sigut, i això ja doncs, ha obret una bretxa al marcador, no ens hem pogut enganxar i bueno, hem anat arrastrant tot el partit, aquest parcial.
Evidentment sabíeu que tancar el 2021 avui sorprenent el Barceloneta hagués estat la cirereta, però l'any és molt bo, no? No sé si feu una... Ara que parlava el Quim amb vosaltres, suposo que la valoració del que ha estat aquest inici de temporada ha de ser molt bo.
Sí, estem fent les coses molt bé, estem treballant molt bé i estem molt contents, la veritat. En plan, ens hem marcat uns objectius, crec que els estem complint molt bé i estem tercers a la classificació. Ha sigut perfecte guanyar avui i estar una mica més a prop del Barceloneta, però bueno, ja hem de seguir treballant i ja arribarà.
Vacances diferents, no? Perquè el 12 de gener teniu Eurocup, per tant, allò de desconnectar, poqueta cosa.
Sí, haurem de seguir entrenant més fort que mai i arribar el més fort possible a la semifinal de l'Eurocup.
Al final també, amb això ho remato, Fran, és un inici de temporada, un inici d'any que sempre és exigent amb la Copa del Rei. Si li sumes això al Barceloneta, al Barcelona, que estava espiant avui també el partit, bon inici de 2022 tindreu.
Sí. Bueno, sabrem que serà un partit molt, molt, molt dur i el se'l pot emportar qualsevol, jo crec, i haurem de treballar dur per guanyar.
Gràcies, Fran.
A vosaltres.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I encara en el món de l'aigua, Cata Corró ha tancat la seva participació al Mundial de Natació en Piscina Curta d'Abu Dhabi. Tot i fer el seu quart millor registre personal, la nedadora del Club Natació Sabadell ha estat 18a a les sèries dels 200 estils. Recordem que la Dinca tampoc havia fet el tall de les 8 finalistes ni als 400 estils ni als 200 papallona. Corró torna en les pròximes hores a Sabadell per participar a partir de dimecres a la Copa de Clubs que tindrà lloc a les instal·lacions del Sant Andreu.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Per Nadal, Floristeria Caral. Trobaràs tot el que necessites per decorar els teus moments més especials. Floristeria Caral, al carrer Vilarrúbies, número 5 de Sabadell. No ho dubtis, el Nadal també amb Floristeria Caral.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Tram final de programa, Caral Castellet ha començat la temporada de snowboard en un moment de forma molt dolç. Dues cites en el calendari i dues medalles. Fa uns dies va ser bronze, recordem, a la prova inaugural de la Copa del Món a Copper Mountain i ahir, a la mateixa estació d'esquí de Colorado, la rider sabadellenca es va penjar la plata al Superpipe del Dew Tour. Castellet, de fet, va completar dues rondes estratosfèriques, la primera de 93 punts i la tercera de 95, però va ser superada per un sol punt en l'últim moment per la gran favorita, la nord-americana Chloe Kim. La xinesa Xue Tongkai va completar el podi, mentre que una altra de les candidates al triomf, la nord-americana Maddie Mastro, es va lesionar en el seu primer intent. En total, és el cinquè podi de la surfista de neu local durant la seva carrera al Dew Tour, un resultat que li serveix per seguir afinant la preparació de cara als Jocs Olímpics d'hivern, que han de començar a Pequín d'aquí a poc més d'un mes i mig. Abans, toca una nova cita de la Copa del Món a Mammoth Mountain del 6 al 9 de gener.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I en handbol, la ratxa victoriosa de l'OAR Gràcia Primera Nacional es va trencar l'última jornada de l'any. Sis triomfs seguits encadenaven els graciencs abans de rebre el carrer Bocatxo al Sant Esteve de Palautordera, però amb la derrota per 32-37, la primera per cert a casa de l'OAR, no es va poder rubricar un inici de temporada espectacular dels vertiblancs. Un dels nostres estudiants en pràctiques, el Xavi Colomer, va presenciar in situ l'enfrontament i després del xiulet final va poder conversar una estona amb el tècnic Cesc Borrell.
Estem al pavelló de l'OAR Gràcia després de la derrota de l'equip contra el Sant Esteve de Palautordera per 32-37 i estem amb l'entrenador Cesc Borrell. Després d'una primera gran volta, arriba la primera derrota de la temporada, sobretot la primera part ja no ha sortit bé, no? Què ha passat?
Bueno, sabíem que era un partit complicat, la primera derrota a casa, sí, com bé has dit, però bueno, sabíem que era un partit complicat perquè nosaltres veníem amb un equip molt curt, tenim el Pero, que està confinat per Covid, i tenim el Tonchi, que ha anat a passar les festes a casa seva argentina. Sabíem que anàvem mancats d'efectius i que anàvem amb gent que potser no ha tingut molts minuts a la competició, però bueno, hem encarat el partit amb ganes, amb intenció d'anar pels dos punts, i no ha pogut ser.
Com has dit, bé, heu lluitat fins al final i sobretot ells han fet un gran partit amb la figura del porter, que ha fet un tros de partit, moltes aturades. No sé si tens aquesta sensació de que potser heu fallat massa.
Bàsicament jo crec que la diferència del marcador l'ha marcat a les porteries. Nosaltres sí que és cert que al principi ens ha costat una mica trobar espais, però mica en mica que anem a donar el partit hem anat trobant espais, llançaments de 6 metres, hem pujat el ritme de contraatac, de transició, i al final el que ens ha faltat és ficar la pilota a dins. Sí, hem comès moltes errades de llançament i això està reflectit al marcador.
Igualment esteu realitzant una gran primera volta, havíeu sumat fins al moment 6 victòries consecutives, de manera que hem de realitzar una lectura positiva, no?
Home, i tant, hem d'estar super orgullosos d'aquest equip. Ningú hagués apostat que abans de competir la jornada 13 estaríem en situació de play-off. Hem d'estar molt contents, estem encara dins del nostre objectiu. Una derrota no és important si seguim sumant els altres partits, per tant, ningú guanya tots els partits. Avui ens ha tocat perdre, doncs a aixecar el cap i a seguir.
Precisament la setmana passada un dels teus jugadors, en Quim Baillo, ens va dir que el més important seria que en el moment en què arribés la derrota, perquè estava segur que arribaria, aixecar-vos com abans. Ara toca l'aturada nadalenca, a més en el vostre cas el pròxim partit el jugareu dues setmanes més endarrere. No sé si, suposo que amb aquesta derrota això us beneficia per donar-vos més temps per a recuperar-vos, o si hagués, o no sé si haguéssiu preferit jugar com més aviat millor.
No, jo... La parada nadalenca la necessitem, crec que tots els equips, perquè així ho plantegem a nivell de preparació física d'entrenament, i crec que ja estàvem apretant a un rendiment molt alt i estàvem a un punt de risc de lesió. ara la setmana que ve descans complet, que ni ens veurem i així també ens desconnectem una mica, i passat Nadal tornem a la feina i, com bé dius, que comencem més tard, ens anirà molt bé per tornar-nos a preparar una mini pretemporada per encarar la segona volta.
I ja per acabar, una segona volta que espero que... Segur que esperes igual realitzar-la igual que fins al moment, i no sé si ja l'objectiu és entre aquests play-offs.
Aviam, objectiu entre aquests play-offs. Primer de tot, com tu dius, anem a realitzar una segona volta igual o millor que hem fet a la primera, i el nostre objectiu és estar a la part alta i estar competint fins l'últim moment. Entrar al play-off o no, el temps dirà.
Doncs moltes gràcies, Cesc, i molta sort per la segona volta.
Moltes gràcies a vosaltres per ser-hi.
Tot i la derrota de l'Oar Gràcia, la classificació continua pràcticament igual. L'equip de Cesc Borrell és tercer amb 18 punts, els mateixos que el segon, el Granollers B. I el que sí ha succeït és que el liderat s'ha allunyat una mica més, ara 6 punts de distància, amb la victòria del primer classificat, el Balonmano La Roca, contra el CUE, el Creu Alta Sabadell en vol. 38-28 va ser el resultat final favorable als Roquerols, en un duel en el qual els de Ramon Salmurri no van tenir opcions, però sí que van ser capaços de plantar cara. I si dèiem que ha estat un final de 2021 espectacular per l'Oar Gràcia, ben al contrari és la situació del Creu Alta Sabadell, que és últim. Encara no ha puntuat, i amb els darrers resultats dels rivals directes, la permanència s'ha allunyat, atenció, a 9 punts. El president del club, Albert Bosch, analitza així el panorama.
La situació no enganya ningú, la situació és la que és. Estem a mes de desembre amb 0 punts, i el tampoc ens agafa per sorpresa. Sabem que ens va marxar molt potencial, sobretot a nivell ofensiu i també defensiu, i a partir d'aquí, escolta, hem encarat la temporada. Jo el que sí que poso un valor, perquè els veus entrenar i tal, que el nivell de treball i el nivell de curro que està potent aquest equip és encomiable.
I, per cert, el Creu Alta Sabadell va anunciar la suspensió dels entrenaments de tots els equips per aquesta setmana davant la preocupació situació de la pandèmia. Res més, 30 segons per arribar al punt de les 2 del migdia. Demà agafa el testimoni al Pau Vituri, però ja sabeu que a 8:15 teniu més esport a Ràdio Sabadell amb el Tribuna Preferent al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so, i ara us deixem amb la Núria García i el Notícies Migdia. Adeu, adeu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.